Les 12 i 7 minuts. Seguim en directe al Mirall de Ràdio Sant Feliu. Moment d'obrir aquesta secció d'actitud positiva que bona falta ens fa en companyia de la Laura Trujillo. Laura, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Com estàs?
Molt bé, aquí en l'últim dia d'aquest trimestre.
Molt bé. Laura, seguim parlant de desetjament i avui començarem amb un testimoni.
Exactament. Avui començarem amb un testimoni que és més jove que els testimonis que vam tenir abans, per tant, ho té més recent. A més, té la característica de que va patir assetjament a primària i a passada a secundària va desaparèixer, que normalment tenim aquesta concepció que és al revés i acostuma a ser a l'inrevés. Doncs aquí, en aquest cas, tenim que va succeir a la primària i en canviar d'ambient a l'institut va parar.
Molt bé. Doncs, si et sembla, comencem, com dèiem, escoltant-lo.
Perfecte.
Hola, buenas tardes, Clara.
Hola, buenas tardes.
¿Qué edad tienes?
22.
22 años, muy bien. ¿Y hace cuánto que dejaste de estudiar?
Pues, bueno, hace poco.
¿Hace poco?
Sí.
¿El instituto, un ciclo formativo?
Bueno, en un curso de peluquera canina.
Vale, ¿y estudios reglados?
Reglados, bueno, hice primaria, la ESO y ya hice un grado medio de técnicos de animales de compañía.
Muy bien. ¿Te suena el término bullying?
Sí.
Vale. ¿Sabes lo que es entonces?
Sí.
Desgraciadamente, ¿no?
Pues sí.
¿Podrías decir tú qué entiendes por bullying?
A ver, para mí el bullying es que la gente, alguna gente, persona o lo que digamos, se meta con otra gente. En sí, de insultos, pegarle, amenazarle.
¿Tú sufriste bullying durante tu etapa de escolarización?
Sí.
¿Instituto o cole?
Cole, en primaria.
¿En primaria empezó?
De P4 hasta sexto.
¿Y en el instituto siguió o
tú? No, en el instituto paró todo y súper bien.
Muy bien. ¿Qué fue, al cambiar de centro? ¿O seguiste en el mismo centro?
No, fue cambiar el centro, pero ya no estuve con esas personas. Vale. Esas personas ya se fueron a otro centro.
Muy bien. Y desde P4, porque esto puede sorprender a muchas personas, porque cuando pensamos en bullying, pensamos a lo mejor en el instituto, pensamos en chavales más grandes. ¿Desde P4 cómo empezó esto?
Pues no lo sé explicar mucho porque no me acuerdo, ¿vale? Pero en sí, yo creo que me veían como la más débil de la clase, la más pequeña, la más flojucha o lo que fuera, y fea por...
Y cuando empiezas a recordar estas cosas, ¿qué recuerdas? ¿Empiezas a recordar quizá a partir de primero, segundo, ¿no?, que ya eras más grande?
Bueno, me recuerdo de todas las etapas, la verdad, desde P4 hasta sexto.
¿Y qué ataques te hacían?
Pues me insultaban, me amenazaban, me pegaban.
¿Amenazas de qué tipo?
De... no me acuerdo, pero era de que si no hacía esto, te pegaba.
Vale. ¿Y todo era debido a que te veían más enclenque, más
yo
débil?
Yo creo que
más...
sí. Yo creo que sí. Por... no sé.
¿Había alguna otra característica que te señalasen o por la que te machacasen?
Sí, yo creo que fue también por el tema de dislexia, porque tengo un poco de dislexia, y leía mal. O sea, leía lento, se me confundían las palabras y tal.
Lo normal con
dislexia. Lo normal, sí. Y la gente pues se reía o hacían ver que roncaban en clase.
Vale, así un poco indirecto también,
sí,
¿no? No ataques directos, más indirectos.
Sí, indirectos.
¿Y a todo esto tú se lo contaste a tu madre en algún momento?
Sí.
¿Y a los profesores?
También, pero no hacían nada.
Es decir, tú ibas al profesor, le decías... bueno, el profesor lo vería cuando tú estabas leyendo que te hacían burla.
Sí, pero no hacían nada.
No,
o sea, decían
nada.
Vale ya y ya está.
¿Y tu madre en algún momento fue a hablar con el colegio?
Sí, y también con la madre. Con madres o madre de la gente.
¿Y esto significó un cambio o siguieron igual?
Hubo una temporada que pararon, pero ya esa temporada como fue corta, porque fue la temporada del último curso, Pues ya como cambié luego, ya fue como...
¿Y tú cómo lo llevabas? ¿Cómo te sentías? O...
Pues la verdad, como una mierda en sí, ¿sabes? No sé, era como si fuera una mierdecilla.
Autoestima cero, ¿no?
Sí, no...
Muy bien. Y si ahora, que eres un poco más grande, pudieses volver atrás, ¿cambiarías algo de lo que hiciste? ¿Lo harías
Yo
de otra manera?
Creo que me hubiera enfrentado a ellos ahora.
Os hubieras plantado cara.
Sí,
¿no?
sí, tanto.
Pues no permites. ¿Y le podrías dar un consejo desde tu experiencia a alguien que te esté escuchando y que esté pasando por lo mismo? ¿Qué le dirías?
Pues no sé, la verdad. Porque, no sé, les diría que pasen de ellos, que se junte con la gente que vale la pena y que si se necesita, que ayude, ¿sabes? La gente que vea que son sus amigos o lo que sea, que le ayuden o yo qué sé, no sé
que
cómo
apoyen,
decir.
¿No?
Sí, que la apoyen, que estén con él, no sé.
Muy bien, pues muchas gracias, Clara, por tu testimonio y esperemos que le sirva de ayuda a alguien que lo escuche y que esté en la misma situación.
Pues sí, a ver.
Bé, doncs escoltàvem el testimoni de la Clara, com dèiem, una noia que va patir assetjament a la seva etapa escolar durant la primària. Un cas, malauradament, molt típic, molt...
Sí, d'aquí, lo atípic que podem dir... entre cometes atípic, és que va començar l'etapa d'educació infantil i quan parlàvem de les característiques del bullying, una d'elles és que hi havia intencionalitat. I van parlar d'unes excepcions, que era quan hi havia una discapacitat psicològica, una malaltia mental, o quan es tractava de l'educació infantil. A l'educació infantil potser manca aquesta intencionalitat de fer mal, però sí que es dona la situació de bullying de la mateixa manera. I es dona molt en el sentit en què li passava a ella, de xantatge, no? O fas aquesta cosa o no et pego o no et dono això o no et dono allò o em dones això o no vindràs amb nosaltres. I aleshores aquesta situació que es crea d'una manera, entre cometes, innocent, quan petits es va perpetuant a l'educació primària i s'incrementa perquè en aquest cas es va incrementar bueno, de que ja era de constitució més prima, més petita, més menuda, a més se li va afegir el tema de la dislèxia i amb això es va perpetuar d'una forma i es va incrementar aquest assetjament que patia.
Bé, doncs com dèiem, la Clara és un exemple que hem pogut escoltar en primera persona. Aprofitarem la benentesa també per parlar de determinades expressions que malauradament doncs, es fan servir, que es normalitzen, no?, en certa manera.
Exactament.
I que no deixen veure, moltes vegades no visibilitzen aquest assetjament que pot haver-hi al darrere de determinades expressions. Si et sembla, Laura, comencem per...
Sí, certament. És...
Una de les típiques, no?
Sí, és...
Que per treure-li importància, no? Allò de són bromes, són coses de nens, no? Millor no ficar-s'hi.
Exactament. Això succeeix igual que qualsevol tipus de maltractament. Potser el que estem més acostumats és el de gènere, però hi ha frases que fan que es perpetuïn i que li treuen la importància que té, no? Com aquesta que has dit. Realment no és cert, perquè maltractar no és fer una broma. És una situació d'abús, de maltractament repetit, on els adults han d'intervenir per detenir-ho, perquè té les conseqüències que ja hem parlat fins ara.
Altres expressions, moltes vegades hem sentit, alguna cosa haurà fet, no?
Exactament.
S'ho mereix, o potser és que s'ho busca, no, aquest nen, si realment tothom li pegues perquè potser s'ho busca.
Exactament, és raret, mira què fa, mira com vesteix. Això ens recorda molt la violència de gènere. S'ha posat aquesta minifaldilla, no? Ningú es mereix ser víctima de cap tipus de maltractament, siga quina sigui la seva conducta, les seves preferències. Això és només l'excusa per justificar l'agressió, però ningú no es mereix per la seva individualitat patir un maltractament, sigui del tipus que sigui.
Hi ha d'altres persones també que ho justifiquen dient, bé, això et fa créixer, no? Et fa madurar, et fa forjar un caràcter fort, no? Per aquí, com si s'hagués de passar, no? Sí o sí?
Exactament, sí, aquesta és una de les frases que més fan servir potser les persones més grans, perquè les adversitats imprimeixen caràcter, no? Et fa més fort. Sí que és cert que a vegades superar adversitats et fa més fort, et forja el caràcter, però el maltractament pot ser d'una violència extrema i torna les persones desconfiades, aïllades, ansioses. I quina classe de caràcter pot imprimir una persona a través d'aquest sofriment, a través de veure de que hi ha algú que li està fent això i que no està rebent cap tipus de conseqüència i que no hi ha ningú que el protegeix? És absurd.
Sí, sí. De cara a possibles testimonis, no? Moltes vegades sentim, no? Em fa pena, sap greu, però no passem de paraules.
Exactament, pobret. Aquest és sentir pena cap a una persona que està en situació de víctima, l'únic que fa és perpetuar aquesta sensació d'indefensió en la persona i encara la victimitza més, no? I moltes vegades és una excusa per no ajudar, per pensar que no som males persones perquè estem empatitzant, ens fa pena, sabem que aquesta situació no està bé, però no estem fent per ajudar-la res. Tot el contrari, estem perpetuant la situació. Aleshores, és com aquest bàlsam per la nostra consciència, el nostre mal de consciència, però realment l'únic que fem és ajudar al contrari, a perpetuar-la.
Sí, sí. De vegades també, moltes vegades, hem sentit, sobretot per part dels pares, eh?
Sí.
La millor manera de defensar-se, doncs, escolta, tornar-t'hi. Si et peguen, tu... Pega més fort.
Abans de que et peguin, pega. Sí, aquest és un clàssic que suposo que molts pares i moltes mares es sentiran identificats i que moltes vegades costa no dir-ho, no? Si et peguen, torna-t'hi. Però no és cert. O sigui, tu retornes l'agressió i aleshores estàs reforçant la idea de que la violència és un medi bàsic i acceptable i és l'únic mitjà per resoldre aquests conflictes, no? Si t'estan agredint, agredeix. Aleshores, la reacció violenta de la víctima només empitjora la situació i a vegades utilitzen aquesta reacció violenta per justificar noves agressions. És a dir, tu m'has pagat, jo et torno a pagar. És que tu me l'has tornat, no? Aleshores, és com que es retroalimenta i no ajuda. Potser en un moment donat sí que ho pot aturar, però no resol res a llarg termini.
Hi ha també una altra expressió que, més que expressió, és un mite, no? I és pensar, doncs, que només són agredits els nens i nenes que tenen algun tipus de problema familiar o que viuen en barris potser més marginals, no?
Exactament, que només són agredits o que només agredeixen, no? Perquè no tenen un entorn familiar que els suporti o perquè no tenen recursos monetaris. Està comprovat que l'assetjament escolar es dona a tots els centres, a tots els nivells socioeconòmics, de la mateixa manera que es donen altres tipus de maltractament a qualsevol nivell socioeconòmic. És a dir, no té res a veure, és un fals mite totalment.
Els mateixos que miren amb llàstima, amb pena, són els mateixos, sí. No, que consideren que no poden fer-hi res.
Exactament. Quan vam parlar de l'assetjament i vam parlar que hi havia tres rols, el d'assetjador, el de víctima i el d'espectador. En aquest cas, l'espectador que diu jo no puc fer res és un espectador passiu. I l'espectador passiu es pensa que no fa res, però sí que fa recolza l'agressor, potencia i perpetua aquesta situació d'assetjador. Aleshores, tu pots decidir què pots fer i en quin nivell, és a dir, si tu no et veus capaç per intervenir de forma directa en una situació d'assetjament, pots buscar recursos. Els recursos poden ser un germà gran, un pare, una mare, un professor, una pàgina web, una associació, és a dir, tens moltes maneres d'intervenir i qualsevol intervenció, per petita que tu creguis que pot ser, pot marcar una diferència molt gran.
També hi ha tendència a pensar que l'agressor és el fort i les víctimes són els febles.
Exactament. Com que l'agressor agredeix, exerceix violència i la víctima és qui la rep i normalment no la torna, es tendeix a pensar això, però res més allunyat de la realitat. Usualment l'agressor realment és una persona dèbil, que es sent sola, que es sent desprotegida i que necessita fer sentir malament a una altra persona per sentir-se bé. És a dir, potser té un problema que pot ser el mateix que el de la víctima, per posar un exemple, un problema familiar, una separació dels pares, per exemple, però la seva forma d'expressar-ho no sap gestionar les emocions, no sap controlar el que sent i la seva forma de treure-ho fora és agredir a una altra persona. I les víctimes necessàriament no són febles, ni molt menys, és que ni necessàriament és innecessari dir això. Una víctima pot ser qualsevol, una persona que es trobi molt forta o una persona que es trobi molt dèbil per la situació que es trobi. Normalment sol ser una situació transitòria, com pot ser una malaltia, com pot ser un canvi d'ambient, com pot ser un canvi familiar, i normalment, degut a aquesta inestabilitat momentània, no saben com sortir-se perquè no troben les eines suficients per sortir d'aquest cercle o per demanar ajuda. Però no vol dir ni molt menys que sigui deble, és a dir, ni una persona és forta quan ataca, ni una persona és feble quan rep, quan rep l'atac. Simplement, en ambdós casos, es tracten de persones que no saben com gestionar les seves emocions ni trobar eines per sortir-se'n d'aquesta situació en la que es troben.
Doncs, Laura, crec que hem donat forces pistes, no?, per poder lluitar contra l'assetjament escolar.
Això
si més
espero.
No, per identificar-lo, no? I que és la millor manera, és l'origen, no?, per poder fer-li
Exactament.
Front.
Exactament. Sí, volíem donar-vos les gràcies per ajudar-nos a difondre aquest missatge, per donar-nos veu, per ajudar la gent a diferenciar què és, què no és, què poder fer i, sobretot, per discernir cap a quin costat s'ha de caminar. I estem molt agraïts.
Nosaltres també. Laura, a més, ara esteu en plena campanya, No electoral,
No electoral. No. Un altre tipus de campanya. Estem començant una campanya de crowdfunding pel nostre projecte, que es diu End Bullying, que és, bueno, això, acabar amb el bullying. I ara llançarem un llibre que doncs pretén dotar d'eines a pares, a mestres, a AMPAs i a adolescents per prevenir i sobretot actuar en cas de que es trobin en una situació d'assetjament escolar. Així que us convidem a que participeu a la campanya, a que compreu el llibre i a que, si teniu qualsevol dubte, no dubteu en escriure'ns, en consultar la pàgina, i estarem encantades de poder ajudar
Perfecte.
I resoldre dubtes.
Doncs, Laura Trujillo, des d'Actitud Positiva, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vostès.
Que vagi molt bé.
Adéu.